Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Són les 6. Bona tarda, amics i amigues. El compromís de l'Església amb la protecció del medi ambient és indiscutible, segons ha explicat des d'Abu Dhabi, als Emirats Àrabs, el cardenal secretari d'Estat de la Santa Seu, Pietro Parolin, durant la seva participació en una important cimera de líders religiosos sobre canvi climàtic. El número 2 del Papa Francesc ha recordat que aquesta defensa de la casa comuna, de la Terra, no és un apèndix del missatge cristià en el món plural, amb una aportació més, sinó que forma part de l'essència del missatge de l'Evangeli, com es veu en les publicacions aquests últims anys, primer de l'encíclica Laudato Si i més recentment de l'exhortació Laudate Deum. El cardenal Parolin recorda que certament la lluita contra el canvi climàtic provocat per l'home és aconfessional, però el rerefons ètic i també moral toca de ple el cristianisme. Aquesta és la nostra notícia de portada, però abans del sumari amb altres temes d'aquest dimarts 7 de novembre, memòria de Santa Carina, Verge i Màrtir, de Sant Ernest, Abat i Màrtir, i del Beat Francesc Palau, donem també un petit cop d'ull a l'actualitat general amb la Sandra Gómez. Sandra, bona tarda.
Bona tarda.
Què destaquem?
El PP ha aprofitat la sessió de control del Senat per carregar durament contra el govern espanyol, a qui ha acusat, en paraules de l'expresident d'Extremadura i senador José Antonio Monago, de voler apagar les protestes contra l'amnistia amb la llei Mordassa i, si cal, amb gas mostassa. Unes referències als disturbis d'aquest dilluns davant la seu del PSOE a Madrid, que, segons Monago, són fruit de l'intent del govern espanyol d'abolir la llei amb pràctiques que no haurien de passar en un govern democràtic. D'altra banda, la policia espanyola ha detingut 14 persones arreu de l'Estat aquest dimarts, 8 de les quals a Catalunya, en una macrooperació coordinada amb l'Audiència Nacional contra el jihadisme, segons ha avançat La Vanguardia. Les detencions s'han fet durant el matí i s'acusa els detinguts d'enaltiment del terrorisme. L'operació s'ha dut a terme un moment d'augment de la tensió i l'alerta terrorista arran dels atacs de Hamas a Israel. Espanya manté l'alerta en nivell 4 sobre 5. I Antonio Costa, primer ministre de Portugal des de 2015, ha dimitit aquest dimarts després de veure's implicat en una investigació relacionada amb el tràfic d'influències, corrupció i prevaricació en projectes energètics. Costa ha presentat la seva renúncia davant el president de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, en la segona visita que ha realitzat a la seva residència oficial de Belém en menys de 4 hores, quan ja s'havia divulgat que el Tribunal Suprem havia obert una investigació separada per esclarir el paper del primer ministre en la concessió de 2 explotacions de liti a Montalegre i Covas do Barroso i un projecte d'hidrogen verd a Sines.
Gràcies, Sandra. També us explicarem que el director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Carles Armengol, ha valorat aquest dilluns molt positivament l'audiència privada del president Pere Aragonès amb el Papa Francesc al Vaticà i ha anunciat una exposició a Barcelona i també a Roma amb motiu del mil·lenari de Montserrat el 2025. D'altra banda, Càritas alerta que 3 milions de llars espanyoles estan per sota del llindar de la pobresa, segons un nou estudi presentat aquest dimarts a Madrid, i és que l'habitatge s'ha convertit en un gran pou sense fons per a nombroses famílies, sobretot aquelles amb menys ingressos. Després del bloc informatiu, a l'entrevista ens acompanyarà avui l'arcabisbe Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell, copríncep d'Andorra i president de la Comissió per al Clergat i Seminaris de la Conferència Episcopal Espanyola. I avui dimarts, dia de secció Economia en Valors, amb Rosario Santamaría, serà amb nosaltres Josep Tabernero, director del projecte científic de Caixa Research Institute. Tot això i més fins a 6:45. Salutacions al David Morral a les vies de so, del David García a la producció, de la Sandra Gómez a la redacció i la veu informativa, de la Vanessa Carrasquilla al capdavant de les xarxes socials i avui de la Rosario Santamaría a la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. Allò que genera el món amb la màxima proximitat des de Ràdio Estel.
El secretari d'Estat de la Santa Seu, Pietro Parolin, ha assegurat aquest dimarts que la crisi climàtica s'afronta canviant els estils de vida. El número 2 del Papa Francesc, que participa aquests dies a Abu Dhabi, als Emirats Àrabs, en el Global Faith Summit on Climate Action, la cimera global de fe en l'acció climàtica, ha explicat el compromís de la Santa Seu i del Pontífex de cara a la COP28. El cardenal Parolin ha destacat que la qüestió és un gran tema dels estats, però ha aclarit que els líders religiosos també hi estan implicats.
I think, yes, it is a secular issue.
Crec que sí, el canvi climàtic és un tema laic. De fet, el tracten els polítics i el món de la política, el científic, etc. Però crec que la implicació dels líders religiosos té la seva causa en el fet que també hi ha una dimensió ètica i moral.
Implication of the leaders of the religious leader is due to the fact that it has also an ethical dimension.
Que la Santa Seu està subratllant molt i molt aquesta dimensió ètica. Per tant, crec que sobre aquest tema un líder religiós té veu per dir alguna cosa i afegir motivació als esforços actuals del món per abordar aquest problema.
To say something and just to add motivation to the present commitment of the world to tackle with this issue.
Una trentena de líders religiosos han participat a la ciutat d'Abu Dhabi, als Emirats Àrabs, en una cimera on han estat representats les principals comunitats i tradicions religioses del món. La declaració interconfessional, signada, compromet els líders religiosos a mobilitzar les seves comunitats per fer front a la crisi climàtica i demanar als líders polítics que adoptin mesures concretes a la propera COP28, cimera que es farà a Dubai, la capital dels Emirats Àrabs, del 30 de novembre al 12 de desembre, i on també serà present uns dies el Papa Francesc.
Sense distància. Notícies i aprofundiments sobre l'actualitat social i religiosa.
Canviem de tema. El director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Carles Armengol, ha valorat aquest dilluns molt positivament l'audiència privada del president Pere Aragonès amb el Papa Francesc al Palau Apostòlic del Vaticà. En una entrevista a aquest programa, a Ràdio Estel, Armengol ha reconegut que és difícil que el pontífex visiti Catalunya perquè prioritza altres opcions de viatge, però ha anunciat una exposició a Barcelona i segurament també a Roma amb motiu del mil·lenari de Montserrat, el 2025.
El mil·lenari de Montserrat és un aconteixement molt important pel país, no només per l'Església, no només per Montserrat, sinó per tot el país. I la Generalitat estem implicats en fer una exposició al Palau Robert i hi ha la idea, que ja estem començant a sondejar possibilitats, de que aquesta exposició pugui ser també portada posteriorment a Roma, potser en algun emplaçament del Vaticà, això ja ho veuríem. Per tant, si el Papa no ve a Catalunya, Catalunya anirà a Roma.
D'altra banda, el director general d'Afers Religiosos ha assegurat que durant la trobada entre el Sant Pare i el president català, aquest dilluns al matí, va sortir l'actual conflicte que es viu a Catalunya, un tema al qual el Papa ja s'ha referit algunes vegades.
El Papa Francesc ha parlat de Catalunya en diferents moments. Hi ha una entrevista, una llarga entrevista a l'ABC, doncs on ell aboga per les solucions dialogades, perquè s'han de buscar aquestes... Bueno, quan hi ha un conflicte polític i en aquesta situació estem, doncs s'han de buscar solucions des del diàleg, des de la cooperació. Jo crec que ell, el Papa Francesc, no s'ha pogut d'aquest posicionament. Jo crec que és el posicionament actual del govern de la Generalitat i, per tant, fàcilment és un tema que pot haver sortit.
Carles Armengol ha destacat la importància d'una visita que ha arribat poques setmanes després de l'històric pelegrinatge a Roma pels 800 anys de la confraria de Montserrat, on el Sant Pare va tenir un contacte, segons ha recordat el director general d'Afers Religiosos, molt proper a Catalunya. Més notícies. Càritas alerta que 3 milions de llars espanyoles estan per sota del llindar de la pobresa, segons un estudi presentat aquest dimarts a Madrid. I és que l'habitatge s'ha convertit en un gran pou sense fons per a nombroses famílies, sobretot per a les que tenen menys ingressos. Les despeses relacionades amb el pagament de la casa i el seu subministrament són, amb diferència, les que han incrementat més els pressupostos familiars, fet que desequilibra les economies de milions de famílies arreu de l'Estat. De fet, 3 milions de llars queden per sota del llindar de la pobresa severa, com dèiem, un cop pagada la vivenda i els subministraments bàsics. El 16% de la població de lloguer, per tant, experimenta un nivell extrem d'estrès financer, com es diu. És a dir, destinen més del 60% dels ingressos al pagament del lloguer. Així ho reflecteix un informe titulat Ingressos i despeses, una equació que condiciona la nostra qualitat de vida. S'ha presentat aquest dimarts en un acte en què ha estat present Natàlia Peiro, secretària general de Càritas Espanyola, acompanyada per Daniel Rodríguez, membre de l'equip d'estudis de la Fundació FOESA. La secretària general de Càritas Espanyola ha dit que des de l'aprovació de l'impactant tsunami que, des de l'aparició, perdó, de l'impactant tsunami que va ser la pandèmia del Covid, les conseqüències van arribar tant a l'esfera social com econòmica i van tenir un immens cost en termes de salut. Tot plegat són diversos esdeveniments, ha dit, que han continuat assotant les famílies i les economies. L'estudi proposa, entre altres coses, accions concretes i efectives d'intervenció per garantir l'accés a un habitatge digne i adequat, planificar i coordinar polítiques d'ocupació focalitzades en els col·lectius amb un accés més complicat al mercat laboral i que tingui en compte la situació personal i familiar de la persona treballadora, facilitant la conciliació, abordar, d'altra banda, la precarietat laboral des d'una perspectiva integral, realitzar els canvis que calguin a nivell legislatiu perquè les treballadores de la llar, majoritàriament dones, assoleixin una equiparació plena dels drets laborals i de seguretat social i, finalment, establir un sistema de garantia d'ingressos mínims amb cobertura suficient per aconseguir, en el conjunt de la població en situació de pobresa severa, que hi hagi persones que regularitzin la seva situació.
Una panoràmica de les realitats religioses i socials. Sense distància. Cada dia a Ràdio Estel.
Repassem altres notícies. L'arcabisbe Gabriele Caccia, enviat especial de la Santa Seu a les Nacions Unides, ha reiterat aquest dilluns en un discurs davant de l'ONU que la condemna decidida de la Santa Seu a qualsevol terrorisme i en particular al brutal atac perpetrat per Hamas el 7 d'octubre passat contra la població israeliana queda sempre reforçada i reiterada, alhora que ha fet seva la crida de l'Església a l'alliberament immediat dels hostatges que hi ha també retinguts. Així va començar el discurs de l'observador permanent del Vaticà davant de l'ONU, en què ha reiterat la seva preocupació per la catastròfica situació humanitària a la Franja de Gaza, amb víctimes innocents, ha dit, i un immens patiment indiscriminat per a la seva població. Ha recordat que si tota persona té dret a la protecció, amb més raó cal preservar les escoles, els llocs d'acolliment, l'atenció i el culte. Caccia ha fet seva la crida del Papa Francesc, que va expressar diumenge passat durant l'Àngelus perquè s'acabi amb l'ús de les armes. També l'observador del Vaticà ha expressat paraules d'estima i d'encoratjament per la feina feta per l'Agència de l'ONU que proporciona suport humanitari a la població de Palestina. La ciutat del Vaticà es prepara per un emocionant període nadalenc en què retrau homenatge a la història i al llegat de Sant Francesc d'Assís. Amb motiu del 8è centenari de la creació del primer pessebre a la ciutat italiana de Greccio, així com de l'aprovació de la regla butlla per part del papa Honorat III, la ciutat del Vaticà ha preparat concretament diferents esdeveniments especials que portaran els visitants al clima de Greccio de l'any 1223. Concretament, la inauguració del pessebre i la il·luminació de l'arbre de Nadal es faran a la plaça de Sant Pere el dissabte 9 de desembre a les 5 de la tarda. I la comunitat de Sant Egidi ha defensat aquest dilluns el dret de la gent gran a envellir a casa seva. En un acte públic a Manresa ha demanat un nou model d'atenció i cura dels ancians perquè puguin passar els últims anys de la seva vida a casa. L'entitat ha presentat aquesta proposta avalada per un estudi de la situació dels ancians arreu de Catalunya, però que sobretot neix del servei que la comunitat fa a favor de les persones grans des de fa més de 50 anys, des de Roma arreu del món.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. El resum informatiu de cada dia, sense distància.
Els bisbes espanyols han estat convidats pel dicasteri per al clergat a una reunió amb el Papa Francesc a Roma el proper 28 de novembre per reflexionar sobre les conclusions d'uns treballs realitzats a principis d'aquest any sobre els 45 seminaris d'Espanya. Aquesta trobada té el seu origen en la tasca realitzada entre el gener i el març, concretament per dos bisbes de l'Uruguai que van visitar els seminaris espanyols, concretament Milton Luis Trócoli, bisbe de Maldonado, Punta del Este, i Arturo Eduardo Fajardo, bisbe de Salto. Aquella visita apostòlica es va fer amb l'objectiu d'impulsar la posada en marxa de la ràtio espanyola Formar Pastors Missioners, així es titula, i que ha estat valorada molt positivament pel mateix dicasteri per al clergat. El president de l'Episcopat espanyol, Joan Josep Omella, també arcabisbe de Barcelona, precisava que els primers detalls que li han ofert sobre l'informe és que és positiu, tot i que reconeix que hi ha coses a revisar, arreglar i preparar de cara al futur per no viure de les rendes, va afegir, i per preparar aquest mateix futur. Sobre aquesta reunió parlem avui amb l'arcabisbe Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell, copríncep d'Andorra i president de la Comissió per al Clergat i Seminaris de la Conferència Episcopal Espanyola. Sempre un plaer, senyor arcabisbe Joan Enric. Bona tarda.
Igualment, també per mi.
Gràcies. Primer de tot, com a copríncep d'Andorra, li traslladem el condol perquè hem sabut que acaba de morir l'excap de govern Antoni Martí, el predecessor de l'actual cap de govern. Per tant, el nostre condol a tots els andorrans.
Sí. Ahir a la tarda, a aquestes hores, se sabia la notícia que va consternar tot el país i estem de dol avui i demà, de dol nacional, i demà a la tarda serà l'enterrament del molt il·lustre senyor Antoni Martí, que ha estat un gran cap de govern, com abans va ser també el comú cònsol, que és aquí l'equivalent d'alcalde,
sí.
Durant dos mandats, que sempre ha anat guanyant les eleccions que es havia presentat, i abans també conseller general i president del grup parlamentari liberal.
Uh-huh.
I, bueno, sí, és un moment hi ha hagut una gran consternació, com sempre, aquestes morts, és normal, i ell tenia només 60 anys,
sí.
Deixa la viuda i tres fills, i queda encara viva la seva mare, un germà. És una notícia dolorosa també per tota la classe política andorrana, perquè era molt conegut, molt estimat, molt ben valorat per tothom.
Uh-huh.
I després, doncs, també ha estat una realitat que colpeja tothom, a tot el país.
Doncs des d'aquí al condol, Antoni Martí va ser cap de govern entre el 2011 i el 2019, per tant, en dues legislatures de 4 anys.
Sí.
Bé, senyor arcabisbe Joan Enric, parlem d'aquesta situació dels seminaris a Espanya, la visita dels bisbes espanyols el 28 de novembre a Roma, prové d'una visita apostòlica als seminaris espanyols. Quin va ser el motiu d'aquella visita de dos visitadors de part de la Santa Seu?
Però més que en un primer moment va ser una certa sorpresa, diguem-ho del cert, no va ser una sorpresa, però és el camí que des de la Santa Seu, el Sant Pare i els organismes que l'ajuden en el govern de l'Església Universal, doncs és relativament habitual que es faci un de tant en tant, per dir-ho així, com una ITV, no?
Uh-huh.
De tot, de com van les coses, com estan en concret aquest cas els seminaris, com es poden mirar les universitats, com es pot mirar també les diòcesis, el tema econòmic, com es pot mirar el govern de les diòcesis, etcètera. No? Per tant, és cert que feia 30 anys que no n'hi havia hagut una de visita, va ser l'any 91, i que jo llavors en aquell moment era rector del Seminari de Barcelona. Aquí va venir-nos a visitar tots els de Catalunya el bisbe Josep Vilaplana,
uh-huh.
Llavors feia poc que era bisbe de Santander, i va ser un equip de bisbes espanyols que es van distribuir als seminaris, van fer una visita. Després, el secretari de la llavors Congregació per a les Universitats i que era on estava el seminari, l'educació i les universitats, doncs allà ells van fer un resum i el que després seria Cardenal Saraiva Martins, portuguès, va venir a la conferència i els va exposar, després, potser devia ser l'any 94, que van trigar a fer el resum, 93 o així, i van presentar, diguem-ne, l'informe final, que d'alguna manera conté la situació, una descripció del que dels que els visitadors troben i després unes consideracions, diríem, també consells, no? A part de consideracions, uns consells, o perquè els bisbes, que són els responsables del seu propi seminari a la diòcesi, com de la resta de les institucions diocesanes, doncs miressin de veure què és el que s'hauria d'anar millorant i cada època té circumstàncies noves. Aquest és un moment diferent dels anys 90, no?
Sens dubte. Què ens pot explicar, però, senyor arcabisbe, de l'informe a partir d'aquesta visita del gener i el març?
La veritat és que, bé, vostè ha citat el cardenal Omella, que també va fer una valoració una mica genèrica, que és la que puc fer jo igualment. No, no sabem, és a dir, no ens han donat a nosaltres el resultat de la visita, és a dir, l'informe de la visita, que és prescriptiu que es faci, diguem-ne. Això no ho tenim. Sabíem que havien trigat, perquè també amb el sínode, per exemple, el bisbe Trocoli, que vostè ha citat, un dels dos visitadors, un era el bisbe Milton Trocoli i el bisbe de Maldonado, Punta del Este, Minas, a Uruguai, i l'altre, que és el secretari de la Conferència Episcopal de l'Uruguai, i l'altre és l'actual president de la Conferència Episcopal, monsenyor Arturo Fajardo, bisbe de Salto. Doncs ells han necessitat també el seu temps, lògicament, per resumir les visites. Van fer una tournée per tot Espanya, i incloent les Illes Canàries i les Balears, i és evident que va ser una cosa llarga i bastant extenuant, per a ells, bastant, diríem, difícil. Sí. Però ells després han fet el seu informe, l'han elevat a les autoritats de l'Dicasteri per al clergat i els seminaris de la Santa Seu, i ells, evidentment, el Sant Pare. I ell ha cregut que millor de convocar-nos i d'explicar-nos-el i comentar-lo juntament amb el conjunt de la Conferència Episcopal Espanyola.
És també una mica sorprenent que els hagi convocat o ho esperaven?
Bueno, és una cosa una mica inèdita, però que el papa, que és el germà gran dels bisbes i el seu superior, doncs els vulgui reunir de tant en tant, més aviat és una cosa que hem de valorar-la positivament. Ens convoquen, doncs allà que hi anem, no?
Diguem. Molt bé, i tant, sempre...
En el bon sentit, no?
Sí, 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 i tant.
És veritat que està previst una reunió molt relativament breu, sembla que serà tot un matí. Ja vam tenir aquesta experiència més reduïda quan, durant la visita en Límina, totes les províncies, nosaltres juntament amb la de València, vam tenir, les reunions dels diversos bisbats, vam tenir un moment de la visita llarg, 2 hores i mitja, amb el Sant Pare.
Sí, sí. Ell... Però ara són tots els bisbes espanyols, no? Com si fossin totes les visites en Límina juntes, diguéssim.
Sí, però és un únic tema.
Sí, sí, exacte.
Hi havia molts temes. Aquí hi ha un únic tema que sapiguem. Després és normal, si ens trobem amb el successor de Pere, doncs que hi hagin altres temes. Està tan recent el sínode, estan tan recents alguns aspectes que s'han obert, algunes qüestions que l'Episcopat espanyol té plantejats, que són òbvies per a tothom.
Sí, molt normal. El tema dels abusos, per exemple, pot ser que surti.
No ens ho han dit, Nosaltres anem a una trobada amb ell per la visita als seminaris. I és possible que ell, doncs, ens vulgui suggerir i reclamar, bueno, suposo que... Perquè és veritat que hem de comptar que el responsable del seminari diocesà de cada diòcesi, com també de la pastoral vocacional, de la formació, dels futurs preveres, etc., és el propi bisbe, el qual generalment ho confia a un rector del seminari, a uns formadors, a algun director espiritual, perquè l'ajudin una mica també per tenir aquella bona distància que aquell que haurà de decidir sobre si s'ordena o no s'ordena un candidat, no estigui tremendament implicat en la seva formació, per dir-ho així.
Sí, sí.
Hi hagi les instàncies, les mediacions, que són bones.
Sí. Parlem amb l'arcabisbe Joan Enric Vives, que és el president de la Comissió per al Clergat i Seminaris de la Conferència Episcopal Espanyola. Bé, a banda del que ja ha dit, aquesta reunió, el 28 de novembre, saben el que saben, tot ens ho ha exposat una mica, la previsió sobre l'informe dels seminaris, però en quina direcció creu vostè que, més enllà d'aquesta reunió, es pot canviar el funcionament dels seminaris? Pot ser que se'n redueixin, per exemple, els de Catalunya, o que s'agrupin més estudiants en seminaris?
Una mena de run-run que interessadament, crec jo, no? A Catalunya, si a tot Espanya, s'ha anat dient, no? Bueno, no ho sé. S'ha de fer el que més convé per a la bona formació dels seminaristes, per a la bona, diríem, relació amb els presbiteris que després han d'acollir un cop s'ordenen. Ja, la formació no és només la inicial, els primers anys que són de formació en un seminari, bàsicament doncs, un temps d'entrar, de discernir la vocació, però després una formació filosòfica i teològica que anomenem doncs, camins, no? de discerniment i d'anar-se configurant amb el Crist, per després discernir finalment la vocació i arriba l'hora del diaconat i del presbiterat. Clar, aquest candidat a ser ordenat s'ha d'incrustar també a poc amb els seus germans del presbiteri on servirà, i també amb els religiosos i consagrats, com també amb els laics i laiques. Tots entenem que no és el mateix una immensa ciutat com un Barcelona, per exemple, doncs que un bisbat més rural, com és el nostre, per exemple, d'Urgell,
clar.
Solsona.
Sí, sí.
No és el mateix Tortosa que Girona. Bé, això no... Avui l'Església és universal i tots tenim, d'alguna manera, els mateixos problemes, però la modulació és una mica distinta. Aquí a Catalunya anem molt units, perquè els nois, tots els que es formen per ser sacerdots, ho fan en les facultats de filosofia i de teologia de l'Ateneu Sant Pacià. I després l'introductori el fem tots junts, també, no? Però després tenim, diguem-ho així, tres residències, tres formes de tres diferents. Un és el més majoritari, Barcelona, amb Sant Feliu, un altre, el bisbat de Terrassa, perquè va veure la possibilitat, amb les vocacions que tenia, de tenir un propi seminari i no està unit a Barcelona, i després les diòcesis de la Tarraconense, que no som l'arxidiòcesi de Barcelona amb les seves sufragànies, diguem-ne, aquestes altres tres, doncs totes aquelles set formem el seminari major interdiocesà, que està a la casa, diguem-ne, a Barcelona ciutat, però que ells des del divendres fins al diumenge a la nit retornen a les seves pròpies diòcesis perquè es pugui fer bé aquesta relació, diguem-ho així, amb el propi presbiteri, amb el tarannà, amb les festes, amb les celebracions, la relació amb el propi bisbe, la relació amb el propi rector, amb sacerdots que també ens acompanyen. Tot és necessari, tot es necessita, no?
Sí, sí.
Ha d'haver-hi una bona relació, que hi és. Això potser en alguns altres llocs d'Espanya potser és allà on és molt més difícil, però això té la seva complexitat.
Sens dubte.
Amb un decret, diguem-ho així.
Sí, sí. Veurem què passa en tot cas amb els possibles canvis que hi pugui haver. En tot cas, una darrera qüestió molt tècnica, monsenyor Joan Enric Vives. El dia 28 suposo que tindrem informació d'aquesta reunió després, ho sap vostè? Si...
Ah, jo que sé, vostè sempre busca.
Nosaltres busquem, però també vostès sabran si poden dir-ho o no, lògicament.
Mateix, no sé, vostè que sap de l'entrevista del Sant Pare amb el president de la Generalitat. Poc,
sí.
Dient, això tot ho ha de dir el Sant Pare. Per tant, quan se surt, en el fons, aquest és el bon protocol, que d'una reunió és aquell que t'ha donat informació el que és el que la pot donar.
Sí, sí.
Altres podem fer, home, una certa roda de premsa, suposo que hi serà, per tot Espanya, perquè si no també sembla que no es vol atendre al món de la comunicació, que és necessari, no?
Sí, i sabem que fraternalment diran el que puguin i el que no puguin, no.
És que, però en general, el que sí que jo em sembla, voldria afegir jo també, a mi em sembla que els seminaris, en el seu conjunt, gaudeixen d'una bona salut, el que passa és que han sortit problemes aquí i allà, però nosaltres, per exemple, no és un episcopat que hagi tingut problema d'abusos en els seminaris, fora d'un parell, o sigui, molt poca cosa. És a dir, no hi ha hagut un tema d'això. Ara, el temps d'avui reclama, per exemple, que els seminaristes, futurs sacerdots, siguin educats amb una major encara pulcritud respecte d'aquest tema de l'afectivitat, la sexualitat, l'acolliment del seu celibat com un do de Déu, però que s'ha de viure després també oxigenadament.
Sí.
També altres temes d'avui dia, no? També la dimensió més social del ministeri pastoral. Això no treu, per tant, que els pobres, els emigrants, la gent de les presons, han d'estar molt més encara, diríem, amb l'objectiu del servei que un jove que s'entrega al Crist i s'entrega a l'Església ha de voler en la seva vida, no?
Ho hem de deixar aquí, però moltíssimes gràcies, senyor arcabisbe Joan Enric Vives, sobretot com a president de la Comissió per al Clergat i Seminaris de l'Episcopat Espanyol, també arcabisbe, bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra. Una abraçada, com sempre, des d'aquí, i que vagi molt bé aquesta reunió del 28 de novembre.
Moltíssimes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
De seguida, amb una mica de retard, Economia en Valors.
Ràdio Estel.
A Renfe ens hem adonat que compartim el mateix viatge amb tu. No només el viatge en tren. També compartim el mateix viatge cap a un país més pròsper i igualitari. Tenim més de 500 milions de viatgers a l'any per tot l'Estat i 16.000 empleats que treballen per garantir el millor servei, puntualitat, seguretat i confort.
Renfe, el teu tren. Empresa patrocinadora de l'equip paralímpic espanyol.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Radio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Veure el món com Van Gogh, endinsar-se a la vida de Janis Joplin o conèixer millor Rosa Montero des del sofà. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Economia en valors.
Continuem, com cada dimarts, sense distància, amb Economia en Valors, espai produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el patrocini de la Fundació La Caixa. Avui, Rosario Santamaría, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Avui parlarem precisament del Caixa Research Institute, que és la branca d'investigació i salut de la Fundació La Caixa. Donat que el passat dimarts, 31 d'octubre, la Fundació La Caixa va posar la primera pedra del que serà el primer centre de recerca especialitzat en immunologia d'Espanya. I està situat davant del Museu de la Ciència Cosmo Caixa, tenen unes vistes allà dalt impressionants, i l'edifici té unes magnituds urbanístiques considerables i, per comptat, unes importantíssimes implicacions científiques i socials que representarà aquest centre, no? Ja t'ho pots imaginar.
Sí.
I per parlar d'aquest futur centre, avui ens acompanya per telèfon el doctor Josep Tabernero, que és el cap del Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, a part de director del projecte científic del Caixa Research Institute, i també recentment ha estat anomenat president del projecte Cancer Core Europe.
Doctor Josep Tabernero, director del projecte científic de Caixa Research Institute, bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda.
Gràcies. Dèiem que es tracta del primer centre d'investigació especialitzat en immunologia d'Espanya. Enhorabona per ser-ne el director d'aquest projecte científic. Què suposa per a vostè, a nivell professional i personal, liderar un projecte d'aquesta magnitud?
Bé, moltes gràcies, primer de tot. Jo crec que això suposa un pas endavant amb l'estudi de la immunologia, que s'ha vist que és una peça bàsica amb molts tipus de malalties diferents. L'excés de resposta immune o el defecte de resposta immune està demostrat que és un component molt important de l'aparició del càncer, de la mala resposta a les malalties infeccioses, algunes d'elles, de trastorns tan freqüent com les malalties neurodegeneratives i algunes demències, incluïda l'Alzheimer, però també malalties autoimmunes, endocrinològiques, en fi, un sinfí de malalties que són molt importants, no? I aleshores, al fer un institut que es dediqui precisament a la recerca i a l'estudi dels conceptes que fan que aquestes malalties tirin endavant, és molt important, perquè en el fons això té una gran aplicabilitat cap als malalts i cap als ciutadans, no? Mm-hmm. Aquest és l'esperit una mica de la Fundació La Caixa, en tota la seva àrea biomèdica, de donar en venda a projectes de recerca que precisament doncs, ens ajudin a entendre millor l'estat de les malalties dels malalts i, per tant, millorar l'estat de salut.
Mm-hmm. Doctor Tabernero, les xifres per poder investigar el tema de la immunologia són d'un-hi-do, eh? 100 milions d'euros en inversió, més de 20.000 metres quadrats de superfície que inclouen espais científics d'innovació i per a visitant i més de 500 investigadors. D'on aconseguiran tot aquest talent de professionals de la investigació?
Bé, aquestes dades són molt importants. Jo crec que dona la perspectiva del que aquesta institució vol fer. Aquestes dades corresponen com si diguéssim a la institució amb velocitat de creuer, és a dir, quan ja estigui pues, finalitzada tota la construcció i quan ja estiguin incorporats tots els investigadors. Això no ha de ser d'una manera ràpida, sinó que serà progressiva, també en base a que la construcció mai aconseguint les fites que toquen, però també amb la incorporació de talent, com vostè deia. I el talent s'ha de buscar amb exactitud, s'ha de buscar amb racionalitat, perquè aquí el que es tracta, a més, és que aquesta institució, el Caixa Research Institute, contribueixi a tot el talent que hi ha allà en el nostre entorn estudiant mecanismes bàsics de les malalties, no? Hi ha moltes institucions, moltes d'elles que també reben finançament per la Fundació La Caixa, que ja estan estudiant mecanismes bàsics de malalties com el càncer, com les malalties infeccioses, com les malalties neurodegeneratives i moltes altres, no? Uh-huh. I aquí el que es vol fer és precisament, com que s'ha vist la transcendència que tenen la resposta immunològica amb l'origen o amb el desenvolupament de totes aquestes malalties, doncs donar un pas endavant i en crear una institució que es dediqui més a aquests aspectes, però en col·laboració amb les altres. Per tant, això implicarà que sigui un creixement d'aquesta institució, junt amb totes les altres que hi ha, que sigui uniforme i que permeti que hi hagi cada vegada més col·laboració. Mm-hmm. Això li vinc a dir una mica el que li deia al començament, de que aquestes xifres, en funcionament complet, ens estem referint probablement a un plaç de 8-10 anys.
Molt bé. Avui estem parlant amb Josep Tabernero, director del projecte científic del Caixa Research Institute. Per cert, no hem preguntat el més important. Dimarts passat vostès van posar la primera pedra d'aquest projecte. Per tant, quan serà una nova realitat a nivell físic, aquest nou Caixa Research Institute?
Bé, posar la primera pedra era fonamental, perquè
sí.
La pedra, quan tots els permisos d'execució ja estan signats i, per tant, es pot començar a fer la construcció. Els plaços, sembla ser que si no hi ha cap inconvenient, és una obra que constarà en un total de 6 mòduls de construcció, no? I s'anticipa que el primer mòdul d'aquests pugui estar finalitzat ja el segon semestre de l'any 2025. Mm-hmm. O sigui que estem parlant pràcticament en menys de 2 anys, no? I, evidentment, com que és un edifici de mòduls progressius, doncs això serà, anirem tenint altres dates que completaran aquests mòduls. De tota manera, també val a dir que el Caixa Research Institute, com a institució, ja està establert i, per tant, ja hi ha alguns aspectes de funcionament més operatius que ja donen resultats, no? Per exemple, tots els programes d'ajut a la transferència, a la traslació que ha fet la Fundació La Caixa amb els programes Caixa Impuls, entre d'altres, doncs, ja estan en marxa sota aquest paraigües, no? Així com, per exemple, tot el que és la progressió del sistema de dades en recerca, que és extremadament important, i que això complementa accions prèvies que la Fundació La Caixa havia fet. O sigui que ja hi haurà realitats abans d'aquest segon semestre del 2025 en què aquesta nova organització, aquest nou institut, donarà la cara amb projectes que són imprescindibles per poder continuar amb la gran recerca que tenim al nostre entorn.
Uh-huh. I a partir d'aquí, m'imagino que sortiran publicacions científiques rellevants, patents, podrien fins i tot generar-se spin-offs, doctor?
Tot això està contemplat. Evidentment, quan hi ha recerca, precisament es pensa en això, no? En la translació i en la transferència. La transferència es mira de moltes maneres, doncs amb la generació de nous tractaments, que alguns poden tenir patents al darrere, i per tant també es poden constituir spin-offs per ajudar a desenvolupar aquests nous tractaments o aquestes noves tècniques diagnòstiques, com passa amb els altres instituts de recerca. Sí que és veritat que la Fundació La Caixa ha tingut precisament un esperit molt de fomentar aquesta transferència, que a vegades no està massa ben desenvolupada amb els instituts de recerca, doncs perquè no forma part de la formació bàsica dels científics, i aquest gran esforç que ha fet la Fundació La Caixa ajudant altres institucions, com no podia ser d'una altra manera, també amb aquesta institució serà un pilar molt important. Mm-hmm. I per últim, o també molt més important, la disseminació de la necessitat de continuar investigant per tindre un millor estat de salut, una millor salut per a la societat, que jo crec que això és una cosa que la Fundació La Caixa sempre ha fet en tot el seu ventall de programes educatius, i que aquesta institució, que està al costat del Cosmo Caixa, doncs viurà una situació privilegiada per desenvolupar programes conjunts, exposicions conjuntes, per exemple, per fomentar la necessitat de que hi hagi cada vegada més investigació per poder tenir un futur millor. Uh-huh.
Moltíssimes gràcies, doctor Josep Tabernero, director del projecte científic del Caixa Research Institute. Que vagi molt bé, no hi ha temps per més, però un plaer. Tornarem
gràcies.
A parlar-ne.
Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
De seguida, les notícies.
Veure el món com Van Gogh, endinsar-se a la vida de Janis Joplin o conèixer millor Rosa Montero des del sofà. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus. Fundació La Caixa.
Continuem parlant també de llocs de treball, perquè a l'octubre es va disparar la creació d'ocupació en educació per l'inici de les classes i, en canvi, es desploma a l'hostaleria per la fi de la temporada turística. Aquesta és la primera de les nostres notícies, Rosario.
Sí, seguint aquest patró, el mes passat hi va haver-hi 109.000 nous afiliats al sector educatiu, cosa que permet compensar, entre altres, la pèrdua de 50.000 afiliats en hostaleria i arribar a un balanç final de gairebé 93.000 nous llocs de treball, segons les dades publicades aquest divendres pels Ministeris de Treball i Seguretat Social.
És un increment modest, inferior al del mateix mes en altres anys, i que indica que la feina aguanta, però que el ritme s'està frenant.
Sí, la bona notícia, Ignasi, és que el 95% dels nous llocs de treball són ocupats per dones, perquè ja saps que ens agrada... Bueno, estem més en temes educatius. I dels 93.000 nous llocs de treball, 87.000, això és el que et deia, no són dones, i només 6.000 sou homes, això és el que hi ha. Sí. I amb aquest increment a l'octubre, les dones afiliades sumen gairebé 9.840.000 dones, que déu-n'hi-do. Però aquesta xifra, de fet, és tot un rècord, i és el 47,25% del total dels treballadors. És un rècord.
I tant. Com va afirmar el secretari d'Estat de Seguretat Social, Borja Suárez, no hi ha hagut mai tantes dones treballant en aquest país. El que hauríem de veure és com són aquests contractes, donat que 7 de cada 10 contractes indefinits a Catalunya duren menys d'un any.
Sí, signar un contracte indefinit, Ignasi, ja no és garantia d'estabilitat laboral. Des que va entrar en vigor la reforma laboral el 2022, 7 de cada 10 contractes indefinits que es rubriquen a Catalunya tenen una durada inferior a un any. És gairebé el doble del percentatge que es donava a la reforma laboral, segons un estudi de Foment. La patronal opina que les dades mostren que amb la reforma laboral no s'ha transformat el mercat de treball, sinó que únicament s'ha intentat encobrir la temporalitat sota aquest tema del artificis estadístics. A l'informe, elaborat amb dades recopilades per l'empresa de treball temporal Randstad, s'explica que més de 106.000 empleats a Catalunya van signar dos o més contractes cada mes l'últim any. La xifra és 20 vegades superior a la que es donava abans de l'entrada en vigor de la reforma laboral el 2022.
Això vol dir també que uns 100.000 treballadors tenen dos o més llocs de treball fixos diferents cada mes. I un últim apunt breu, parlem de les pimes, petites i mitjanes empreses, que continuen patint l'enduriment de les condicions de finançament. Durant el segon trimestre de l'any, els nous préstecs van assolir els 41.400 milions, un 9% menys
corregit l'efecte de la inflació que els concedits durant el mateix període del 2019. Així ho diu el darrer informe del finançament bancari a les petites i mitjanes empreses elaborat per la patronal CEPIME. El tipus d'interès mitjà dels nous préstecs concedits a les pimes va ser del 4,36% durant el segon trimestre, la cota més gran des del 2008. Fins aquí les notícies. Gràcies, Rosario.
Gràcies a tu. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana vinent. Fins aquí Economia en Valors.
Veure el món com Van Gogh, endinsar-se a la vida de Janis Joplin o conèixer millor Rosa Montero des del sofà. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus. Fundació La Caixa.
I fins aquí al Sense Distància. Gràcies. Us deixem amb les vespres de Montserrat i si ens escolteu la repetició de les 6 del matí amb el comentari de l'Evangeli del dia. Ens podeu seguir també a Ànima Estel a 2:15 del vespre i a les 12 de la nit. Que vagi bé.